La Marina té paràlisi cerebral. Quan tenia 8 anys, un gos ensinistrat per fer teràpia la va començar a acompanyar en les seves sessions de fisioteràpia, psicologia i logopèdia. Resposta afirmativa. Cada cop es va mostrar més participativa i les seves intencions comunicatives augmentaven. Es posava dreta, controlava l'equilibri i feia moviments més precisos per llançar pilotes al gos que jugava amb ella.
L'amistat entre l'home i el gos és una de les relacions més fascinants de la natura. Té els orígens a la prehistòria, quan els cans assistien a les feines, però també eren amics incondicionals. L'aparició dels gossos a les teràpies es remunta al segle XX i continua present avui en dia. Els beneficis més importants són l'augment de la tranquil·litat, la sensació de benestar i la reducció d'estrès, estimulant l'activitat física, fomentant l'expressió i millorar l'autoestima.
Però per arribar a obtenir aquests resultats, el camí no és planer, perquè el gos, si li poses un gos així, vinga, vine, Xangui, vine, cap aquí. No hi comptis, perquè en Xangui no et farà la feina ben feta. Cal ensinistrar, cal formar aquests gossos. D'això se n'encarrega el projecte Guau, entre d'altres. Guau pertany a Nestlé, que juntament amb el Centre de Teràpies Assistides amb Cans van posar en marxa aquest projecte fa 5 anys. L'objectiu, socialitzar aquests animals de ben jovenets perquè es converteixin en animals d'assistència i teràpia per a persones amb alguna discapacitat. Els formadors encarregats de fer-ho són 5 voluntaris i una d'aquestes persones és la protagonista del mapa d'avui.
Parlem de Sònia Sáez, de 33 anys i de Figueres. Tot i que viu a Barcelona, és veterinària i responsable de comunicació i marca corporativa Purina de Nestlé Espanya. I, Sònia, qualsevol gos és vàlid per participar al projecte?
Realment, el que mirem no és que tinguin una raça concreta, sinó unes aptituds específiques. Per exemple, els gossos que nosaltres socialitzem com a part d'aquest projecte, sí que si van per assistència es busquen gossos més robusts, i ha coincidit que amb les edicions que nosaltres hem participat els gossos eren de raça Golden o Labrador, però en el cas de teràpia hi ha una àmplia varietat de races. Sí que també les dues edicions que hem fet socialització de gossos de teràpia, hem tingut tant gossos de raça gran, tipus un labrador, com gossos de raça petita, tipus cavalier. Però en el moment que anem a una teràpia in situ, ens trobem gossos que no tenen cap raça específica, són gossos que es diu petaner o creuats, i el que tenen són les aptituds ideals per fer teràpies amb nens, persones grans o gent que ho necessita.
Quines són aquestes aptituds, Sònia?
Per gossos d'assistència, el que necessitem normalment són gossos que siguin molt estrictes, gossos que realment siguin conscients de la feina que han de dur a terme i també que tinguin molta força. En el cas de teràpies, el gos normalment són gossos molt més alegres, són gossos que realment volen jugar i volen crear un vincle constantment amb les persones amb les que estan en contacte, perquè la funció del gos de teràpia és vincular-se molt profundament a nivell emocional. Això no vol dir que el gos d'assistència no es vincli emocionalment, però realment hi ha una funció molt més estricta. Al moment que el gos d'assistència se li posa el que és l'armilla identificadora, ell sap que ha de treballar. Quan traiem aquesta armilla, el gos passa a ser un gos normal i corrent, que pot jugar, que pot córrer i pot també desprendre tota aquesta alegria, però deixa de fer la seva funció.
Vosaltres sou els encarregats de socialitzar, de formar aquests gossos en una etapa inicial. Quin és aquest procés que feu, per exemple, amb ell, Sònia?
La part de socialització i a la part de, també, que s'acostumin a tots els estímuls possibles, que això també ho hauríem de fer amb els cadells i gossos que han de ser de companyia, que s'acostumin a entorns amb molt de soroll, entorns amplis. També anem una miqueta més enllà, portem per escales mecàniques, a centres comercials, a llocs on hi ha moltíssima gent. Els gossos s'han d'acostumar a les persones, s'han d'acostumar a altres gossos, s'han d'acostumar a nens, que són personetes que tenen un to de veu molt agut, que criden molt, s'ha d'acostumar a tot tipus d'estímuls perquè després allò no sigui nou. I a part, hi ha un procés de formació, d'ensenyar-los a seure, a que vinguin, a que facin casa, a que caminin junt, no tirin de la corretja, hi ha tota una part més estricta. I després, en el cas de teràpies, a més, el que fem són molts jocs i molts exercicis per vincular la persona amb els animals.
Sònia, al CETAC, al Centre de Teràpies Assistides amb Cans, us aconsellen tot aquest camí de formació i socialització. Quant temps podeu estar amb els animals?
Normalment al voltant d'un any. Pot variar, depèn de les necessitats, perquè, per exemple, el primer projecte vam tenir un gos que va ser realment molt prodigi, que en 4 mesos el vam veure completament preparat. I en aquell moment el centre va decidir traslladar-ho directament a l'escola per començar a conèixer el nen amb el que havia de fer vincle. Va ser un cas molt excepcional, perquè normalment el gos acaba la seva etapa formativa de socialització normal a partir de l'any o 15 mesos de vida. I després ja comença un ensinistrament específic en el cas d'assistència per a la persona que farà assistència i en el cas de teràpia comença a introduir en cercles per veure que se sent còmode.
No sé si és difícil acomiadar-se quan marxen.
Més complicada en diferència. Sí que els grups estem organitzats de tal manera que cada gos ens anem rotant entre 3 i 5 famílies i el tenim 15 dies. 15 dies cada família, perquè no és només el voluntari Purina, sinó també ve a casa amb nosaltres. Sí que és veritat que tot i que el tingui la meva companya, quan jo arribi a l'oficina me'l trobaré el gos. I continua estant allà, però és diferent. Ja costa en el moment que tu el vas canviant. Aquest exercici és un exercici que va molt bé pel gos, perquè s'ha d'acostumar a diferents estímuls, a diferents entorns. S'ha d'acostumar a pisos petits al centre de Barcelona amb gats, com és el meu cas, o a cases amb jardí i nens, com és el cas d'alguna companya que estigui en el meu grup. S'ha d'acostumar a tot. Però també ens acostumem nosaltres a anar-nos desvinculant emocionalment d'aquell estat a qui li estem agafant molt, molt, molta estima. Ara, el moment d'entrega final, òbviament, és un moment molt difícil, perquè al final estàs estimant i estàs compartint el teu temps amb un ésser que no es quedarà amb tu. I és difícil, però saps que va a ser una eina, serà una eina, una tasca que ajudarà moltíssim algú que realment ho necessita.
Sònia Sáez, veterinària, responsable de comunicació i marca corporativa Purina de Nestlé Espanya i voluntària en el projecte UAU. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit a la Nit dels Ignorants i explicar-nos més detalls d'aquest projecte i del màgic vincle que hi ha entre gossos i humans.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Mapa d'Amics, la cadena de voluntariat més gran. Camí dels 1.500 testimonis. I amb Aina Grau.